Golconda, així es fa dir aquest grup de sis músics que experimenten amb la fusió de rock progressiu i de músiques del món, que just aquesta primavera publiquen el seu segon disc. Diuen els experts d'aquesta banda que són un dels puntals del nou folk rock europeu. Avui ens visiten els impulsors del projecte, el Miquel Martínez i el Luca Palazzo. Benvinguts.
Hola, hola.
Què tal?
Com esteu?
Molt bé.
Molt
sí?
Bé.
Això que sentim és un primer single, però d'aquest segon disc, sí?
Sí, correcte. El 9 de maig, ara fa poquet, va sortir el segon àlbum nostre i vam fer tres avançaments, tres singles, i aquest és un d'ells, que es diu Motio, i que, de fet, és la cançó que té videoclip, també. Hem publicat un videoclip. És com el single més important en el sentit que és el que ha tingut un videoclip així bastant guai. O sigui que sí, és una de les cançons més representatives del nou disc, diguéssim.
Deixeu-me que també presenti el col·lega en aquestes qüestions musicals, el Martí González.
Què tal, Carme?
Com estem?
Bé, doncs mira, fa
il·lusió. Avui et retrobes, eh?
Sí, avui tanquem, de fet tanquem la última secció de la temporada, aquí a finals de maig ja, llavors em feia il·lusió portar algú que conegués, i mira, Golconda, el Miquel, he de dir que interioritat em va portar aquí a la ràdio fa molts anys ja, però va ser el que, gràcies a ell, diríem, estic fent això una mica.
I encara hi és. Deixeu-me que us pregunti, és una pregunta tòpica segurament, però jo tinc curiositat per saber el vostre nom. Què vol dir Golconda i per què aquest nom al vostre grup?
És molt bona pregunta, perquè Golconda vol dir com bastantes coses. Si tu vas a Google, diguéssim, et sortiran pots desenvolupar moltes teories, perquè hi ha un quadre de René Magritte, un quadre molt mític, que hi ha uns homes vestits de traje. Està plovent i les gotes de pluja són homes vestits de traje. No sé si et ve al cap, però
sí.
És un quadre molt típic. Aquest quadre es diu Golconda. Hi ha un lloc de la Índia que és un castell...
Una ciutat antiga d'Índia que es diu Golconda.
Sí, sí.
Hi ha diverses coses, però en el nostre cas, diguéssim, tot ve de que el Luca i jo, que ens vam conèixer el 2012 a Itàlia, jo vaig fer un Erasmus a Florència, allà ens vam conèixer, vam fer un altre grup que d'alguna manera s'assembla i no s'assembla a Golconda. És a dir, a nivell compositiu i a nivell essencial i artístic s'assembla, però allò era una cosa més acústica de tres músics i ara ho hem portat més cap a un rock més dur i més elèctric, però qui escolta els dos grups diu, ei, aquí què passa? Esto viene de aquello, no? Llavors, Golconda va ser el nom de l'última cançó que vam compondre amb el grup anterior. Aleshores, com que vam crear un grup que recollia el testimoni d'aquest projecte antic a Itàlia, Golconda era com un bon nom perquè era com la transició. De fet, era una cançó que la tocàvem amb el grup anterior, que vam fer a Itàlia fa 10 anys, i que també la toquem en aquest grup.
I que sale en el primer disco, també.
Clar, correcte, sí. Està en el primer disc en el nostre primer disc. I si vols que et fotem més rotllo, t'expliquem per què aquella cançó es deia Golconda.
Bueno, básicamente, Golconda viene no por la ciudad de India o por el cuadro de Magritte,
vale. Pero
sino porque en Italia hay un cómic que se llama Dylan Dog. Ahora no es tan famoso como era en los años 80 y 90, pero es un cómic horror romántico, para decir algo, ¿no?
Es un detective, ¿no?
Sí, detective horror, ¿no? Hay un episodio que se llama Golconda. Y en este episodio, básicamente, es un episodio muy basilar, no es un romance de Umberto Eco, pero había este grupo en ese episodio del cómic que venía del infierno y al tocar su concierto habría abierto las puertas del infierno, ¿no? Y este grupo se llamaba Golconda.
Mira.
Entonces, sí, por el cómic también, pero sobre todo porque suena bien.
Sí, suena bien.
Suena bien.
Diferent, almenys diferent, no?
Jo crec que també ens agrada que no sigui en cap idioma, en concret.
Yeah.
Que nosaltres fem música bastant instrumental, fem músiques del món. Un tema diràs, això em sona italià, això em sona balcànic, això em sona irlandès. El Luca és italià, nosaltres som catalans, escrivim en català, en anglès, en italià. No som un grup una mica de todos lados.
Sí, perquè la resta, que no els hem citat, Golconda, són ells dos, però també la Marta Barbero, el Jordi Sala, el Pau Rosés, el Gerard Tort, que completen aquest sextet.
Correcte.
Sí.
De fet, tres som santcugatencs. O sigui, jo que sóc el Miquel, el Pau i el Jordi som d'aquí de Sant Cugat, el Gerard Tort és de Rubí, de la ciutat veïna, estimada i odiada per iguals. Tenim les nostres bromes internes. Nosaltres li diem que són uns yonquis i ells ens diuen que som uns pijos i segurament els dos tenim una mica de raó. I la Marta és de Sant Boi. Per tant, som com un grup eminentment català, perquè l'únic que no és català, que és italià, és el Luca.
Jo soy intruso.
Però allò ens vam conèixer a Itàlia. Llavors hi ha una part emocional de les arrels del grup que...
I llavors, quan completeu el sextet? Perquè, clar, vosaltres us coneixeu a Florència. La resta, com es van incorporar en el grup?
Sí, per fer-te la seqüència molt ràpida, és... El Luca i jo, del 2012 al 2014, vivim junts a Itàlia, fem música junts i tal, i del 2014 al 2019 mantenim una amistat i tal, però allunyats, és a dir, no estem fent música i vivim lluny, vivim en països diferents. Aleshores, just abans del Covid, el Luca, per temes de feina i tal, aconsegueix venir a Barcelona, perquè els dos ens havíem quedat amb ganes de fer més coses junts i tal. Llavors Golconda neix el 2019-2020. I els altres músics... eren amics meus o així, i s'incorporen al 2020, sí. Mm. Podríem dir que Golconda, com a tal, neix el 2020 amb la incorporació, amb la creació d'aquest sextet.
Mm-hmm. Traieu un disc al 2021, el primer que dèieu, que una cosa també de curiositats de noms és que els discos no tenen nom, o sigui, es diu Golconda i Golconda 2, no? És com una... O no sé si ho heu triat, o és per algun motiu, o...
Bàsicament és perquè no teníem una idea per el nombre de l'àlbum, y más bien que inventarnos algo así artificial y que pues Golconda 2.
Ho fa, o sigui, això ho ha fet Led Zeppelin, ho ha fet Queen, hi ha bastants grups, 2, 3, 4 amb números romans, diguem-ne. Jo crec que quan algú vol no expressar massa cosa més enllà d'expressar que és el segon o el tercer disc, si t'hi fixes també tenim moltes paraules, o sigui, molts noms de cançons que no tenen un significat. També és que som un grup molt instrumental, o sigui, en tot el primer disc no hi ha cap lletra, de res, és un disc 100% instrumental. Llavors aquesta absència de paraules doncs ens representa.
Perquè si no ho sentim, no ho fem.
Molt bé, molt bona resposta. Això no va dir...
Aquest justament... és el lema.
Exacte. Això no va dir, ara parlem de les lletres, evidentment que aquest segon disc és la principal novetat, que ja no tot és instrumental, però com trobeu una... Com és la vostra manera de compondre? D'on sorgeix? Si és d'un riff, d'uns acords, d'una melodia, no sé...
Mira, t'ho explicarà millor el Luca. Diguéssim que el Luca és el compositor principal. Llavors, a ell li agrada que entre tots les fases, les capes finals de la cançó siguin més col·lectives en el local d'assaig. Llavors, la majoria de vegades ell porta una idea i a partir d'aquí tots aportem la nostra moguda. El Jordi ha compost un tema del disc, jo he compost un o dos, però la gran majoria de temes venen d'ell. Llavors, no sé, Luca, si quieres explicar un poco cómo compones.
No, sí, no tengo una metodología para componer, sinceramente. Cuando me viene una idea, la pongo nero en blanco y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero básicamente, decimos, el proceso en el cual Golconda produce las canciones, independientemente de quién trae la idea, es siempre una sinergia de aportaciones entre todos. Entonces, que también, por ejemplo, en una canción como Papodrit, ¿no?, que está en el segundo disco, decimos que esta canción, al 90%, si vamos a contar el minutaje, viene de ideas mías, ¿ok? Pero claro, hay una parte central muy, muy guapa, sin la cual la canción no sería la misma, que es harina del saco de Jordi. Uh-huh. Entonces, que independientemente de quién aporta más a nivel de porcentaje, decimos que la aportación de cada uno es importante porque, claro, añade valor a la canción, independientemente de quién la trae.
Sí, hi ha una cosa interessant, jo crec que és que venim els sis músics de llocs bastant diferents. O sigui, la Marta és una de les violinistes de folk més importants de Catalunya, perquè... Bueno, ha tocat amb Fetus, ha tocat amb Riu, que són un grup que porten 15 anys, vull dir... La Marta és folk, el Luca ve molt del metal, diguéssim, el Pau ha estudiat jazz... Llavors, aquesta confluència d'influències enriqueix molt el so, diguéssim, perquè al final sis cervells doncs aporten més colors i més matisos que un o dos cervells, no? Llavors, aquesta última fase... on en el local d'assaig tothom aporta la seva, doncs és bastant interessant, bastant enriquidor.
I també, ara parlaves del violí, però una cosa, les melodies, sobretot el primer disc, però també algunes cançons les substituïu no només amb el violí, sinó també amb flautes, o saxos, o altres instruments de vent. Això també és una cosa diferencial, no?, també de la sonoritat, no sé si que busqueu, i que us aporta també una mica aquestes músiques del món de què parlàvem.
Sí, jo crec que en general la gent està molt acostumada, en la música popular estem molt acostumats a la veu, al cantant, la lletra, l'estribillo, l'estribillo amb una frase que puc taralejar i que puc repetir. Clar, la música instrumental ja d'entrada et converteix en una cosa minoritària perquè perquè crec que funcionem molt també a nivell visual, iconogràfic i tal, la Taylor Swift, la Beyoncé, i porta 10 músics de la hòstia al darrere, que ningú sap ni com es diuen ni res, però funcionem molt amb la diva, l'estrella, el cantant, la qual cosa em sembla fantàstica, eh? Però, com deies tu, l'element que podria ser més equivalent, perquè és la melodia principal, la fem a vegades amb guitarres, però en aquest cas sobretot amb violins i flautes i saxo a vegades, sí.
Sí, tot el protagonisme per la música, no?
Sí,
i pel conjunt, de, com em deia abans el Luca, de totes aquestes aportacions que feu entre tots.
Sí, en el segon disc, que és el que estem presentant ara, sí que hi ha la gran novetat de que, aviam, és una minoria, perquè de 10 cançons que té el disc són 4 les que tenen veu, per tant, segueix sent un disc majoritàriament instrumental, però clar, sí que hi ha 4 cançons cantades. És, per nosaltres sembla una tonteria, però és un gran canvi, perquè...
És de ser ninguna a ser 4, decimo que...
Sí, clar, sí. I perquè nosaltres som instrumentistes. O sigui, jo soc flautista, el Luca és guitarrista, llavors la zona de confort, el Luca porta 20 o 30 anys tocant la guitarra. Pujant a un escenari cantant, segurament ho ha fet moltíssimes menys vegades, no?
Yeah.
Aleshores ha sigut un exercici de sortir de la zona de confort, també. Sí.
Us sembla que fem un altre tastet d'un altre dels temes que surten aquest segon?
Amb lletra, exacte, i amb veu.
Vinga, va.
Sí? Vinga. Aquest tema és Aqua Viva, no?
Sí, correctíssim. És un altre dels singles.
Sí, en quin idioma està?
I en quin idioma canteu? T'estava veient
no
la cara.
Exactament italià.
Estava intentant a veure per on va.
Tu pensa que de fer un disc instrumental tampoc podíem passar a fer un disc... Havíem de seguir fent coses rares, perquè si no, no som... Si no,
no
som Golconda, saps? Sí, aquest disc hi ha 4 cançons i les 4 són en cada una en un idioma diferent. Un en català, un en anglès, un en italià i l'altra és aquesta que, si quieres, Luca, explicar un poco.
Ya, yeah. Esto no es exactamente italiano porque es, decimo, una versión del idioma napolitano, ok? Que es la, decimo, el dialecto que se habla en mi región, que se llama Molise. Sí. Es, decimo, como dicho, es un dialecto del napolitano, sí. Según el UNESCO, napolitano es un idioma, por tanto podemos hablar de dialecto napolitano. No, básicamente no hemos elegido de cantar 4 canciones en 4 idiomas diferentes, simplemente es lo que no ha nacido instintivamente. Es decir, esta canción, por ejemplo, la introducción, a mí personalmente me daba muy la idea de algo tribal y que llamaba un poco las sonoridades de la música folclórica del sur Italia, ¿no? Entonces que ahí empecé a imaginarme una melodía de voz y empecé a decirlo en dialecto, pero fue así, instintivo, no razonado. Quizás no puede ser la elección de marketing más apropiada, pero
diciendo
que yo creo que lo guay del proyecto que tenemos como Golconda es de que lo que hacemos no se hace hacia un objetivo que es el éxito en un mundo más que el otro. Simplemente hacemos esto que nos gusta hacer y pues si nos saldrá una canción en chino, porque un día hemos conocido a alguien chino que nos ha abierto la mente y nos ha dicho cosas increíbles, pues será en chino la canción, ¿sabes?
Sí, i per mi és un orgull fer una cançó en un dialecte del sud d'Itàlia, igual com fer una cançó en català. Bueno, ja hi ha moltíssima penya fent música en anglès, música en castellà, i que el Luca a més, el Molise és una regió del sud d'Itàlia una mica, diguéssim, recòndita, o sigui, no és...
És la Múrcia d'Itàlia, diguéssim.
La Múrcia d'Itàlia.
La broma que fan, el meme, és com... Saps les bromes que fan sobre Múrcia?
Sí, sí. Pues,
una mica, esto lo has dicho tú.
Bastante similar, no, perquè he visto en internet bromes...
Per la calor.
Sobre la Múrcia, no? Sí, chistes, sí, amistosos, que son casi... Cioè, son de la misma familia de lo que se hace en Italia, hace el Molise.
Sí. Vaja.
Bé, en aquesta secció hem parlat molt també de com viure de la música o com intentar viure de la música. Porteu molts anys, no sé si vivint de la... O sigui, intentant viure de la música, però sobretot fent música.
Sí.
I ara esteu en un punt, com dèieu, amb Golconda, de fer una mica el que us doni la gana, com ara estava explicant el Luca. No sé si és una cosa que ja... Mira, ara faré el que em vingui de gust i em buscaré la vida d'una altra manera, o amb el complicat que està, diríem, el mercat en general... I més, evidentment, si no vas a la part més mainstream.
És un bon meló, eh? És la part, diguéssim, més política, o digui com vulguis, de tota la indústria. És molt interessant. Jo, per exemple, jo hi dono moltes voltes. També jo sóc gestor cultural i bueno, fot ràbia a vegades veure gent amb molt de talent pues, menjant-se els mocs i gent... Bueno, en fi, podríem parlar-ne hores, no? Jo crec que Golconda sí que és una mica... Hi ha una frase que ho resumeix bé, que és en mi hambre mando yo, que és una frase que m'agrada molt. Cada projecte neix amb una vocació, no? El cas de Golconda, sí, ho veiem molt més a fer el que... a sentir-nos realitzats i tal, i en cap, de moment, en cap cas ha intervingut cap òptica de... Hòstia, això potser artísticament no et neix, però fes-ho, perquè és que t'anirà millor.
Sí, per exemple, mira,
no va per aquí.
Lo que he dicho antes lo reivindico, es decir, que en Golconda hacemos lo que realmente nos gusta hacer, ¿vale? Pero claro, sin perder de vista las ocasiones, porque por ejemplo, entre el primer disco y el segundo hay una diferencia sustancial, que es que en el primer disco hay solo canciones instrumentales y en el segundo hay cuatro canciones cantadas, de las cuales, por ejemplo, hay una que se llama Pioggia, que es cantada en italiano, italiano, y que es, decimos, respecto a lo que hemos hecho en las otras canciones del primer y el segundo disco, es un poco atípica para Golconda, porque es una canción más cantautorial. Ok, incluso Acqua Viva, por ejemplo, tiene voz. Pero la voz es como cualquier otro instrumento. No es el protagonista. A lo contrario, en Pioggia hay una primera forma de una canción, decimos, más estándar, si queremos, con el timbre de Golconda, pero claro.
Estrofa, estribillo,
puente, no sé, y luego final, ok. Y por ejemplo, yo creo que ya esta canción es... podría ser una buena ocasión para presentar Golconda en ámbitos más cantatoriales y menos freak.
O a las radios.
Por ejemplo.
Ara que estem aquí amb vosaltres, és claríssim, jo crec, no sóc expert, però tinc la sensació que o tens un programa específic a Radio 3 de música tradicional...
Ja l'ha col·locat, eh?
M'ho he inventat, però alguna cosa així.
Sí.
De normal, no se sol radiar música... Bueno, música sense veu, sí, a música clàssica, sí, per exemple, però en la música popular, normalment, hi ha lletra, no? Llavors, sí, Golconda jo crec que ens movem més en aquest... També et dic una cosa, Golconda té, per exemple, al nord d'Europa, Golconda té un mercat de la hòstia. És a dir, és una mica lugar equivocado, década equivocada, diguéssim, perquè Catalunya mai ha sigut un país rockero, o sigui... Catalunya, hòstia, excepte Sang Traït, en el moment aquell dels pets, sopa de cabra i tal...
Anys 80, més o menys.
Sí. I, o sigui, no, mai ha sigut... Bueno, hi ha altres... La part nostra de folk, sí, que Catalunya té una tradició de folk i de música tradicional molt important, però mai ha sigut un país rockero. Ara jo, molta gent, al final són 5 o 6 anys ja amb aquest projecte, dos discos, parlar amb molta gent, amb managers i tal, i el comentari, Escandinàvia ho petaríeu? O sigui, al nord d'Europa... Ja, bueno, no, visc a Barcelona, saps? Però, sí.
Ningú és profeta a la casa seva.
Exacte. I deixem a parlar ja, per acabar gairebé, de les lletres, perquè estàvem parlant una mica de banda dels idiomes, d'on us neixen les lletres, i de fet la història del pare del Miquel, que ha escrit una de les lletres, o com a mínim en què es basa una de les lletres, que crec que és la cançó que per tancar la secció. Això, explica'ns una mica d'on sorgeix aquesta Adeu, camí de l'infern, i també d'on, en general, d'on han sorgit la idea de lletres, que és una novetat del segon disc.
Sí, de les quatre lletres del disc, les altres tres les ha escrit el Luca, llavors el Luca et podria explicar una mica més la seva, el seu procés creatiu. Mm. En el cas de Déu Camí de l'Infern, el meu pare, als anys 70, va fer el servei militar, la mili, a Vigo, que va ser una experiència bastant horrible, perquè, en fi, era com un ambient, bueno, per una persona una mica sensible i així, doncs, no, desagradable, diguem-ne, i llavors ell, de manera catàrtica, quan va acabar la mili, va escriure un poema on parlava de les seves emocions, però a través de descriure el camí que portava cap al quarter militar. Es diu Adiós Camino del Infierno, i parla de que per ell l'infierno era el quarter militar, no? I això jo fa anys i anys que vaig veure. Ell m'ho va ensenyar a manuscrit, per ell, la seva signatura, escrit 1974, i una foto d'aquell camí i aquells arbres i tal. I jo, des de fa molt de temps, vaig dir, ui, això és una cançó, però, vamos, això ha de ser una cançó. I, clar, per mi és molt especial cantar-la, pel meu pare i tal. Vam començar cantant-la en castellà, com ell va escriure el poema en castellà, i després la vam traduir al català perquè ens feia il·lusió que en el disc hi hagués un tema en català. I sí, és una cançó amb un rerefons molt xulo. Això va ser l'any 74, és a dir, 50 anys després el seu fill està cantant aquest tema, en aquest cas traduït. Sí, ja és emotiu. És un dels singles del disc i té una història xula també, sí, yeah. Sí.
I escolta, heu fet gira per Itàlia el 2023. No sé si teniu intenció de fer gira internacional, ja que parlàvem dels països escandinaus, que ja sembla que teniu molt bona acollida. Esperarem el tema de les ràdios. Què teniu pensat fer?
És una bona pregunta. Ara, de cara a l'agost, hi ha una possibilitat d'anar a Itàlia que estem veient. Aviam. Amb Itàlia tenim un lligam especial, per tota la qüestió del Luca i jo. Hi ha bastanta tradició de rock progressiu a Itàlia, o sigui, tinc la sensació que a Itàlia podria haver-hi també públic i així. Llavors, el tema del nord d'Europa ens fa plantejar-nos qüestions més estructurals i logístiques del grup. De dir, com deia el Martí, no? Viure de la música o no viure de la música? En el moment en què tothom té una feina, clar, és complicat, no per falta de ganes, no per falta de possibilitats, sinó per, jo, un dijous del mes d'en ple trimestre, tenim al grup tenim dos profes, saps? O sigui, se'ns plantegen...
La logística, sí.
Sí, és complicada.
Estem en una mena de punt d'inflexió ara, on, vale, esperit, has tret el segon disc i t'has de fer... O sigui, són preguntes superoportunes, de dir, com a projecte, vale, ambició a tope i llavors ens plantegem com ho fem... Ens calmem una mica, assumim que... Saps? O sigui, és un punt, jo crec, una mica d'inflexió de cara al 2026.
Yeah.
També, si apareix algú, una oficina que ens ajuda, perquè, clar, tot el tema del booking també és complicat, els contactes, la producció de tot... O sigui, és una molt bona pregunta. Crec que la resposta ràpida és que és una pregunta que ens hem de fer internament nosaltres.
Ja veurem, no?
Ja veurem.
La resposta és ja veurem.
Que ens encantaria, és evident. I tocar festivals, tocar... Sí, seria fantàstic i jo crec que a nivell artístic no tinc cap dubte que ho podem fer. A nivell logístic és una mica el que hem d'acabar de donar-hi una volta.
Sí, mira, com diria, Luca diria piano piano si va lontano.
Exacto, i demà és un altre dia. No, és que no, siempre y cuando nos presentan ocasiones como esta de Italia en agosto, y si conseguimos montarlo con toda la logística de todos, porque también no somos cuatro personas, somos seis, y también quizás un técnico y tal. Entonces, que siempre cuando es posible organizarlo a nivel logístico, obviamente se hace, porque claro, la gana hay.
Si hi ha notícia, ens la feu saber.
Fantàstic. Sí.
Miquel, Luca, Martí, també, moltíssimes gràcies. Us sembla que acabem amb Adéu, Camí de l'Infern?
Vinga, brutal.
Sí.
Doncs gràcies per la visita.
A vosaltres.
Que vagi
molt bé. Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.
I fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui. Demà més tancarem una nova setmana i ho farem a partir de les 10:03. Gràcies a tots. Adéu-siau.